Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dilluns 9 de març, comença l'informatiu. La Generalitat i l'Ajuntament de Constantí han acordat resoldre les patologies estructurals del barri de Sencelles. Aquest dilluns 9 de març s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament la signatura de l'acord per la planificació de tasques i creació d'una comissió de treball per afrontar la problemàtica de patologies estructurals al grup Sencelles de Constantí. Un acte que ha comptat amb la presència de l'alcalde Òscar Sánchez, la directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Judit Guifreu, i el director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de la Generalitat, Jordi Sanuí. Mitjançant la signatura d'aquest acord, les parts assumeixen el compromís d'impulsar actuacions necessàries per la resolució de la problemàtica de les patologies estructurals i les esquerdes que afecten els habitatges del grup de Sencelles. L'acord estableix també un cronograma d'activitats a realitzar per les parts per tal de temporalitzar i coordinar les tasques necessàries. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Constantí ja han mantingut diverses reunions de treball prèvies. Cal recordar que l'Agència Catalana de l'Habitatge és propietària d'una part del grup Sencelles, tot i que la majoria d'immobles, un 85%, són ja de propietat privada perquè han exhaurit el seu període de protecció oficial.
Durant l'últim any, l'Ajuntament de Constantí ja va realitzar obres de renovació de la totalitat de la xarxa d'aigua i clavegueram al grup Sencelles. A més, aquest any s'ha contemplat als pressupostos municipals de 2020 una partida econòmica de 30.000 euros per la contractació de tècnics destinats exclusivament a la millora del grup Sencelles. Dintre d'aquesta tasca tècnica, una de les primeres mesures és treballar per la constitució de les comunitats de propietaris als diferents immobles del barri que encara no estan constituïdes. D'aquesta manera es facilitarà i assessorarà els veïns per part de l'Ajuntament. Ho ha explicat l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez.
Bé, satisfets perquè després de diverses reunions de treball allà a Barcelona i aquí també in situ al grup Sencelles, doncs finalment ja podem plasmar aquest document, no?, de coordinació i de treball per tal de solucionar les esquerdes, les estructures dels edificis del grup Sencelles. I contents, no? Ara, a partir d'aquí, ja començaran ja a treballar dos tècnics que hem fet un concurs públic de l'Ajuntament per tal d'assessorar per constituir les escales de veïns, perquè és fonamental per poder fer l'actuació que aquestes escales, els portals, estiguin constituïts i al corrent, diguéssim, del pagament de la comunitat. I les properes reunions, doncs, aquestes comissions de treball que s'han creat tant a nivell tècnic com polític per tal de fer els passos paral·lelament amb aquest assessorament, diguéssim, dels tècnics de constitució d'escales. Així que contents i, bueno, sabem que serà un projecte llarg, que no se solucionarà ni el mes que ve ni l'altre, sinó que tindrà un procés ampli, i satisfets per això, no? Satisfets perquè ja donem el primer pas de coordinació i de planificació juntament de la mà de l'Agència de l'Habitatge i del Departament de Territori. I
per la seva part, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja té enllestit l'informe sobre les patologies, la valoració estimada de les actuacions a realitzar i està en estudi la possible col·laboració de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per la auscultació del terreny i les edificacions. Escoltem el director de Qualitat de l'Edifici i Rehabilitació de l'Habitatge, Jordi Sanuí.
Bàsicament el que han fet és acordar tot un programa de treball. Hi ha tota una sèrie de fites. Primer de tot, doncs, ens caldrà, doncs, fer un estudi més aprofundit i auscultació sobre els terrenys, i en paral·lel anar treballant tot el tema de comunitats de propietaris. Aquí hi ha molts habitatges, hi ha comunitats de propietaris que encara no estan constituïdes i que cal també constituir la mancomunitat de propietaris, diguéssim, de cada una de les illes, perquè evidentment les obres que s'hagin de fer, doncs hi ha una part que, doncs, hi hauran subvencions i finançament públics, però hi ha una part que també hauran d'assumir lògicament els propietaris, i bé, caldrà estudiar-ho.
Avui també s'ha constituït una comissió de treball que està formada per tècnics de l'Agència de l'Ajuntament i representants públics de les dues administracions. Aquesta comissió es reunirà amb regularitat per fer el seguiment de les tasques i activitats. Les primeres actuacions s'executaran als habitatges que presenten una major afectació i requereixen una actuació amb més urgència. Després de la constitució de les escales, l'Ajuntament de Constantí, que fa d'intermediari entre els veïns, l'Agència Catalana de l'Habitatge i la Generalitat, convocaran els veïns al barri a una reunió conjunta per informar-los dels procediments que hauran de seguir i les mesures que s'hauran de desenvolupar.
I Constantí ha celebrat aquest diumenge 8 de març els actes centrals, el Dia Internacional de la Dona, amb la lectura del manifest i amb un dinar de reconeixement a tot el col·lectiu de dones del municipi. Com és habitual, la lectura del manifest es va fer davant de l'Ajuntament. Després d'una salutació per part de l'alcalde Òscar Sánchez i amb la presència de diversos representants del consistori, integrants de les dues associacions de dones del municipi, el grup cultural Mestresses de Casa i l'Associació de Dones per la Unitat de Constantí, van ser les encarregades de fer la lectura de la declaració institucional d'aquest 8 de març. La reivindicació de la igualtat entre dones i homes com un dret fonamental que cal garantir en la nostra societat ha centrat la lectura d'aquest manifest. Malgrat els progressos aconseguits fins al moment, la igualtat entre dones i homes encara no és una realitat i a la pràctica persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques, socials i culturals que així ho demostren.
Durant la lectura s'ha fet palès que la invisibilització de les dones en diferents àmbits dificulta o alenteix el canvi cap a una societat més igualitària en què siguin presents més dones referents en totes les esferes de la vida. Després d'aquesta lectura del manifest va tenir lloc un dinar de reconeixement i homenatge adreçat a tot el col·lectiu de dones del municipi. L'activitat que es va fer al pavelló poliesportiu va comptar amb la presència de prop de 200 dones. Totes les assistents a l'acte van rebre un detall d'agraïment i a més el consistori va oferir un reconeixement especial a les dones constantinenques que aquest any 2020 celebren el seu 80è aniversari, que van assistir al dinar. Un cop acabat el dinar, per finalitzar la jornada festiva, va tenir lloc una actuació musical. Mariana Abuje, regidora de Polítiques d'Igualtat i Dona, valorava el desenvolupament d'aquesta jornada festiva i reivindicativa.
Pues la valoración es muy positiva porque la verdad es que durante la lectura del manifiesto hubo muchas mujeres, diríamos que más de 150, viendo la lectura. La verdad es que fue un día muy bonito porque es la reivindicación de la lucha por la mujer y todo lo que hemos pasado, bueno, lo que hemos pasado nosotras bien, por nuestra edad no, pero sí que las mujeres, como nuestras madres, nuestras abuelas en su época, pasaron, y es un día muy bonito de celebración. Y yo creo que, aparte de la lectura del manifiesto, que hubo bastante gente, en el que fue el Dinar de la Dona, que se celebró en el polideportivo, había muchísima gente y lo dieron todo. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, estuvieron todas muy a gusto, muy contentas. Y la verdad es que de parte del ayuntamiento estamos encantados con que cada vez las mujeres se muestren más abiertas a celebrar este día y que cada día se apunten más.
Els actes de la Setmana de la Dona a Constantí que finalitzaran aquesta tarda a 6:45 a la Biblioteca Municipal amb una xerrada taller titulada Allò que expliquen els contes, les dones prenen la paraula, a càrrec de Sílvia Palazón, pedagoga i narradora. Es tracta d'un taller adreçat a un públic adult i juvenil per conèixer i gaudir de relats populars amb protagonistes valentes i decidides.
Els contes de tradició oral ens presenten un passat dur, cruel i advers per a les dones, però també ens recorden com de sàvies, intel·ligents, valentes, a vegades excèntriques, a vegades boges, van ser les nostres àvies, besàvies i rebesàvies i les seves àvies, besàvies i rebesàvies, perquè els contes ens aporten una saviesa adquirida a través dels segles, la saviesa dels nostres avantpassats a través del llenguatge metafòric. Tot plegat ho explicava la directora de la Biblioteca, Vanessa Gutiérrez.
Dins les activitats programades per commemorar el Dia Internacional de la Dona, el dilluns 9 de març a les 6:30 farem una xerrada taller a la biblioteca que creiem que pot ser molt interessant per a molts perfils de gent. La realitzarà la Sílvia Palazón, pedagoga i narradora, i ens oferirà en forma de xerrada participativa un passeig pels contes populars i la visió que se n'ofereix de la dona. El títol complet de la xerrada és Allò que expliquen els contes, les dones prenen la paraula, apoderament de la dona des de l'imaginari, i ens permetrà revisitar tots aquells contes que hem escoltat tots des de sempre i des de petits, però amb uns nous ulls. Veurem la visió que s'ha ofert de la dona al llarg del temps, els estereotips que s'han anat perpetuant, i també coneixerem versions d'aquests contes que potser no són tan conegudes, però que ofereixen altres punts de vista. I veurem els contes de tradició oral, veurem que ens presenten un passat dur, cruel i advers per a les dones, però també ens recorden com de sàvies, intel·ligents i valentes, a vegades excèntriques i a vegades boges, van ser les nostres àvies, besàvies i rebesàvies, i les seves àvies, besàvies i rebesàvies.
I Tarragona va viure aquest diumenge un clam feminista per exigir la igualtat en la manifestació unitària que es celebrava aquest diumenge 8 de març per celebrar aquest Dia Internacional de la Dona. La plataforma 8M Camp de Tarragona, que xifraven 7.000 persones la mobilització, mentre que la Guàrdia Urbana en un miler menys. Una protesta que arrencava amb l'exhibició de pilars aixecats per dones castelleres a la Imperial Tàrraco i que recorria els carrers del centre de la ciutat de Tarragona fins a la plaça de la Font, on es va llegir un manifest.
El moviment feminista ha denunciat la violència patriarcal, el capitalisme, els feminicidis i les agressions sexuals, el racisme i la precarietat laboral, i ha apel·lat a la sororitat com la millor eina per la lluita feminista.
I les treballadores de la informació i la comunicació del Camp de Tarragona, que també s'han mobilitzat aquest 8M, Dia Internacional de les Dones, per reivindicar uns mitjans de comunicació més plurals i feministes. El col·lectiu, format per dones de diverses generacions i mitjans, s'ha plegat aquest diumenge al balcó del Mediterrani de Tarragona i han llegit el manifest unitari del moviment del 2018, Les periodistes parem.
El document denuncia la precarietat laboral, l'assetjament sexual a la feina, les violències masclistes i la manca de veus feministes als espais d'opinió. Per tot plegat, les periodistes han exigit revertir les desigualtats que pateixen en el món periodístic.
I la banda de l'Escola Municipal de Música de Constantí ha actuat aquest dissabte a l'Auditori de la Diputació de Tarragona dins el cicle Pinzellades Musicals 2020. Aquest ha estat el sisè any que la banda de l'Escola Municipal de Música, Rafael Gibert Recasens, ha participat en aquestes pinzellades musicals organitzades per l'Escola Municipal de Música de Tarragona.
En aquesta ocasió, a banda de l'Escola de Música de Constantí, hi han participat formacions de l'Escola Pau del Clos de Tarragona i les Escoles Municipals de Música de Salou i el Morell.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El Centre d'Esports Constantí ha perdut aquest diumenge per 4-2 contra el Sant Salvador, deixant així escapar una bona oportunitat d'apropar-se a la zona mitja de la classificació i aconseguir així un marge de tranquil·litat. El conjunt constantinenc sortia al terreny de joc molt implicat, amb ganes de sumar els 3 punts i de remuntar posicions a la taula. De fet, tot just iniciar-se el partit, l'equip verd i groc marcava el primer gol, que els permetia avançar-se en el marcador. El partit va continuar amb domini del Constantí i al minut 26 arribava al 0-2 gràcies a un gol del capità Jonathan Ferreira.
Semblava que la sort acompanyava els de Constantí, però al minut 42 el Sant Salvador aconseguia marcar l'1-2 en una possible falta al porter. Amb aquest resultat s'arribava al descans i en el segon temps el Sant Salvador es va fer l'amo del partit i amb efectivitat va aconseguir marcar fins a 3 gols més. El partit acabava amb el resultat final de 4-2 a favor del Sant Salvador. Paco Padilla és l'entrenador del Centre d'Esports Constantí.
Creo que hemos desaprovechado una gran ocasión de afianzarnos ahí en mitad de la tabla, en una posición tranquila, ya que después de una primera parte extraordinaria, con 2 goles y 3 grandes ocasiones que no hemos sabido materializar, pues en el último minuto hemos dejado que el Sansa se metiera en el partido y la segunda parte lo han demostrado y le han dado la vuelta al marcador. Y ante eso poco más que decir, ¿no? Han luchado hasta el último minuto, se lo han creído y han conseguido su objetivo.
I jornada rodona pels equips del Club Bàsquet Constantí amb victòria dels 3 equips al Club Bàsquet Constantí Blac, que continua amb la dinàmica positiva i que sumava aquest diumenge la 12a victòria consecutiva en els 12 últims partits, imposant-se per 55-49 al Móra d'Ebre. Jordi Joan Pere és l'entrenador del Club Bàsquet Constantí Blac.
Bueno, el Móra d'Ebre és un equip que no ens va gens bé, és un equip que defensa tota rata en zona, no en tinc massa encert en el tiro exterior, hi ha hagut moments que no m'he aconseguit moure la bola i els hem facilitat la feina amb ells. A més, aquell factor decisiu nostre de defensa, doncs portem una setmana o dos que no estem defensant al mateix nivell, també és normal, portar 8-9 setmanes defensant molt, molt intensament, al final també s'ha de notar, no? S'ha de repercutir una miqueta en l'esforç i s'ha de notar, no? I a més també genera un estat de confiança que dius, bueno, quan convingui ja apretaré, però tenim sort que hi ha moments que jugàvem a veure qui ho feia pitjor.
I bones notícies també per als equips green i femení del Club Bàsquet Constantí, que també han guanyat els seus respectius partits. Aquesta és la primera vegada que els tres equips del Club Bàsquet Constantí guanyen en la mateixa jornada en tot el que portem de temporada. La propera setmana, aquesta propera jornada, els tres equips gaudiran d'una jornada de descans. I acabem la informació esportiva amb el Nàstic de Tarragona, que ha caigut derrotat a l'Estadi Olímpic Camilo Cano en un encontre on els grana van ser clarament superats per la Nucía, sobretot en la segona meitat del partit, amb una derrota per 2-0 del Nàstic. El proper partit dels grana serà davant de la Unió Esportiva Olot, un duel que es disputarà aquest proper diumenge 15 de març a les 5 de la tarda al nou Estadi de Tarragona. Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Avui el mestral serà el protagonista del temps al Camp de Tarragona, especialment al Baix Camp, on els cops de vent poden superar els 80 o 90 km per hora. A la resta també hi haurà vent, però no serà tan fort. El temps en general serà assolellat, potser amb algun núvol mitjà que es pugui formar sota vent de zones de muntanya, especialment de cara a la tarda, però vaja, en conjunt, com dèiem, un temps força assolellat, amb temperatura fins i tot més alta que ahir, que pot arribar fins als 20 graus a la costa, a Tarragona mateix, o també 18 o 19 a Reus, mentre que cap al prelitoral segurament ens quedarem entre els 16, 17 o 18 graus. De cara als propers dies, un temps assolellat i amb vent ja afluixant a partir de demà a migdia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dilluns 9 de març. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a partir de la 1. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.
Ara els quioscos per repassar els principals titulars que ens deixa la premsa. Les manifestacions per commemorar el Dia Internacional de la Dona són la imatge de pràcticament totes les capçaleres aquest matí, però hi ha altres arguments. Així, el Diari de Girona obre edició titulant que el telèfon contra el maltractament infantil rep un miler d'alertes.
El Servei d'Assistència de la Generalitat va detectar l'any passat 256 situacions noves a la província i la reiteració de 697 casos que ja tenien expedients oberts a la infància. I la fotografia de portada del Diari de Girona és pels centenars de dones que ahir van omplir el centre de la ciutat.
Confinen a Castellserà veïns durant 12 hores per temor al coronavirus. Aquest és el titular d'obertura del Segre. Els afectats van ser la família i els amics d'una dona que va morir ahir que patia problemes respiratoris.
El Segre també titula que Lleida viu un vuitema dividit i en moments de tensió. I encara un tercer titular, el rotatiu explica que ha mort als 80 anys l'escriptor i urbanista de la Seu d'Urgell, Lluís Racionero. Va dissenyar-hi el claustre del Parc de la Valira.
Marea Violeta titula El Periódico sobre la imatge de la multitudinària manifestació d'ahir a Barcelona a la confluència de la Gran Via i Tetuán. Les massives marxes del 8M per la igualtat exhibeixen al carrer la unitat que falta en la política.
Al periòdico també hi llegim que Itàlia aïlla el seu cor econòmic pel virus. Espanya confia en l'eficiència, en l'eficàcia del tancament dràstic de Llombardia i altres províncies del nord. Però al Parc Taulí de Sabadell, el virus ha obligat a incomunicar una vintena de treballadors. I encara un titular més, festa cívica, en el diumenge sense cotxes a l'autopista de Barcelona.
Cop d'ull ara al Diari de Tarragona, que encapçala la portada explicant-nos que Hard Rock preveu 75 botigues de grans marques de luxe. El complex disposarà d'una avinguda comercial a l'estil de la Roca Village.
La fotografia de portada és per la manifestació feminista de Tarragona i titula «Les dones surten al carrer per reivindicar la igualtat». Del Diari Ebre destaquem la protesta dels pagesos a la Ribera d'Ebre, afectats per l'incendi del juny passat.
El Regió 7 publica que 3.000 veus han clamat pels drets de la dona a Manresa. Els Mossos van impedir que la manifestació passés per la Policia Nacional, on l'any passat hi va haver incidents.
I el Regió 7, que també fa balanç de l'afectació del coronavirus a Catalunya, on suma 28 casos i arriba a 78, només 5 de greus. Al conjunt de l'Estat, ahir van morir 7 persones entre Madrid, Euskadi i Aragó, totes de més de 73 anys.
I tanquem el repàs a la premsa, com cada dilluns, amb les dues edicions del 9-9. La del Vallès obre titulant que veïns de Vilamajor s'organitzen per ajudar en l'acollida de joves migrants.
Un grup de persones es prepara per donar la benvinguda als nois de Sant Pere, mentre que el 9-9 d'Osona i el Ripollès encapçala la portada amb les manifestacions del 8M a Vic i Ripoll.